Al matí, amb Raquel García.
Ara volem parlar d'educació i conèixer les singularitats i els projectes de l'Institut Ribot i Serra, que se situen al sector sud de Sabadell, en el límit dels barris de Campoamor i Espronceda, tocant al Parc Central del Vallès. I per això el que fem ara és saludar el cap d'estudis del Ribot i Serra, en Lluís Bosch. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Que has vingut molt ben acompanyat. Ara presentarem sí. també a les alumnes, però primer vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica doncs, a la reivindicacions i també la singularitat d'aquest edifici, d'aquest institut, no? Explica'ns, perquè em sembla que són uns 700 alumnes els que ara mateix hi ha matriculats.
En total tenim un número aproximat de 700 persones, que vol dir que són al voltant de 300 entre l'ESO i el batxillerat i al voltant de 400 amb els cicles formatius.
Perquè, clar, es va posar en marxa aquest centre educatiu fa més de 50 anys i al principi era una escola, no?
Sí, la història del Ribot i Serra comença el 67-68, és una escola de primària que posteriorment s'amplia, jo crec que als anys 80, es construeix una ala nova, posteriorment una altra, i fins a tenir l'aspecte que té ara, perquè passa a ser institut. I d'uns anys cap aquí, uns 20 anys aproximadament, és institut de secundària i de cicles formatius.
I l'aposta del futur és que sigui només formació professional?
I la previsió del Departament d'Educació és que en uns anys només quedi la formació professional. Tot això depèn d'un institut escola que s'està construint ara, que és el Narcisa Freixa, que va creixent molt a poquet i doncs llavors el futur del Ribot i Serra està lligat està condicionat completament a aquestes obres.
Com és la convivència entre doncs els alumnes de l'institut, no, i dels de formació professional?
Mira, els matins conviuen l'ESO, el batxillerat i els cicles formatius de perruqueria i d'atenció a la dependència. Llavors, aquí no sé si vosaltres podeu explicar com conviviu.
Vinga, anem a presentar, no? A les protagonistes d'avui, a la petita representació que ha vingut de l'alumnat del Ribot i Serra. Ens acompanya la Tamara d'Oliveira. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També doncs, tenim amb nosaltres a la Fàtima Fati. Bon dia.
Bon dia.
També tenim a la Laila Bahmat.
Bon dia.
I també tenim a la Suadu Sila. Bon dia.
Bon dia.
Que també fa humanístic. He dit bé, no?, els noms i cognoms.
Sí.
Expliqueu-nos, no?, com és doncs, el dia a dia del vostre institut. Qui vol començar? Vinga, va. Qui s'anima?
Doncs el dia a dia doncs, és aixecar-te, anar a estudiar i a l'hora del pati, doncs, cadascú va, o sea, no estem a prop dels nens de l'ESO, ja que els de batxillerat o cicles formatius doncs podem sortir al carrer i llavors el que fem és sortir al carrer i els de batxillerat sempre estem, per exemple, en el nostre cas, en la nostra classe, els que estem a la mateixa classe solem estar tots junts al pati, en grup bombolla, i mengem i parlem sobre com ens han anat els exàmens i l'escola. I després, doncs, tornem a classe, fem les últimes 3 hores que ens queden i anem cap a casa.
Fàtima, ha estat difícil, ha estat fàcil aquests anys de pandèmia?
No, la verdad es que no, porque nos ha costado bastante y las clases con mascarilla, había un momento pues con telemática y pues no ha sido nada fácil, pero poco a poco.
Afortunadament, no? Sembla que ja va quedant cada cop més lluny aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, però clar, Laila, explica'ns també el fet de... Clar, sou joves, sou adolescents, no? És una època en què necessiteu doncs, això, les relacions, el contacte. Això us ha condicionat d'alguna manera també? També a l'hora de treballar, no? D'estudiar, fins i tot.
Jo diria que sí, perquè la rutina d'estudi ja deixa de ser la mateixa que podíem tenir abans de la pandèmia, on podies quedar amb els amics i estudiar tots junts si us costava la matèria o simplement perquè sigui una sessió d'estudi molt més tranquila y relaxada del que sería, pero a manxó de la pandèmia i el fet de que cadascú hagi d'estar en la seva casa, que no puguem estar amb els altres com estàvem normalment, doncs també s'ha afectat al estat d'ànim i a la manera que tenim d'estudiar.
I tant, ens ha afectat a tots, i jo sempre penso en vosaltres, els joves, perquè és una època, no?, molt convulsa, que necessites doncs, d'aquest contacte social. Suado, explica'ns també, perquè m'imagino que 700 alumnes, no?, hi ha molta diversitat, moltes cultures, no?
Sí, la veritat.
Hi ha bona convivència?
Sí, comparat amb altres instituts hi ha com que més diversitat, hi ha de tot.
M'encanta, doncs aquesta diversitat que ens dona riquesa. Expliqueu-nos també, clar, tres feu, doncs humanitats i doncs la Laila fa científic. Teniu clar, perquè és una època també, esteu fent primer de batxillerat, és una època fàcil, teniu clar que voleu estudiar?
Doncs el començament és difícil perquè arribes i comparat amb l'ESO doncs és un nivell més alt que t'exigeixen més. Llavors, sí. Jo vaig entrar sense saber què volia fer, però al final m'he decantat per administració. Vull fer la selectivitat.
Molt bé, Tamara. Fatimata, tu què? Ho tens clar? Què vols estudiar?
Bueno, més o menys. Ho estic pensant fins ara, però no ho tinc clar, la veritat.
Amb això suposo que a l'escola, no? A l'institut també us assessoren, us fan aquest acompanyament en l'últim curs. Encara no heu arribat, però és una decisió que jo crec que us passa ara als joves, però també ens passava abans a nosaltres. En el teu cas, Laila.
Doncs jo no he tingut aquest problema que molts
joves... Tu tens clar, eh?
Des de petita sempre he tingut clar que volia dedicar-me al camp de la sanitat i a la medicina. Per tant, jo no he tingut aquest període de temps en el qual no estic molt segura de què vull estudiar, què vull fer de gran. Per tant, jo sempre he tingut clar que havia de fer el batxillerat científic i d'ahir estudiar medicina. Però hi ha molts altres joves que, com no ho tenen clar, doncs tenen moltes més complicacions a l'hora de decidir si fer un curs, si fer un batxillerat, si fer un PFI, etc.
En el teu cas.
Sí que és veritat que ha sigut difícil tomar aquesta decisió a la nostra edat, però arriba un moment que ho tens per decidir-ho clar.
Tu vols fer màrqueting?
Sí.
I per què?
Perquè és el que més veig que em podria anar bé.
Uh-huh.
No m'agrada moltes coses i és l'única opció que em crida l'atenció.
Descartant, no? També que a vegades has de tenir clar el que no vols per veure què és el que necessites. I ara us vull fer una pregunta. Com veieu l'edifici de l'institut? Creieu que necessitaria una reforma o no? Com ho veieu vosaltres? O ni tan sols us ho heu...
La veritat és que...
Preguntat mai, no?
No.
Doncs ara li preguntarem al Lluís, perquè el Lluís ho té claríssim. A veure, Lluís, fa temps, no?, que necessiteu una reforma a l'institut?
Sí, jo no sé si algú té a la ment l'aspecte que té la façana, però és una façana molt, molt envellida, amb molts problemes. No és només que l'aspecte que tingui és el rebossat aquest que cau, sinó, i que necessitaria una capa de pintura, sinó tots els problemes que van associats a un edifici molt vell. Aquests problemes ho afecten tot, des de la instal·lació d'aigua, la de llum. Aquest hivern, per exemple, ens vam quedar sense llum perquè hi va haver un curtcircuit en algun punt. Els planos de la instal·lació elèctrica del carrer són tan antics que ningú sabia exactament per on passaven els cables. Problemes de filtracions d'aigua per tot arreu. Aquest curs hem tingut un ascensor que ha quedat inutilitzat perquè entra aigua des d'algun lloc i aquesta aigua s'acumula a la sala de la maquinària de l'ascensor, i així podríem anar seguint.
Llarga llista, eh?
Sí, hi ha una llista llarga.
I què us diuen?
El que ens diuen és que com que està previst fer una reforma integral en algun moment, doncs que ja es farà, però d'això potser portem 10 anys esperant aquesta reforma.
Fins i tot s'ha fet algun estudi, no?, de com seria aquesta reforma, però que al final
el departament
després...
va fer un estudi ja fa anys, que suposo que està guardat en algun calaix, ara n'està fent un altre, i que espero que tingui un destí una mica millor que l'anterior.
Que no quedi al calaix.
Que no es quedi al calaix, exactament.
Uh-huh. Clar, ara penso, això es condiciona d'alguna manera, també, en el dia a dia?
Sí, perquè les instal·lacions són antigues. Com he dit, hi ha una de les ales de l'edifici que va estar planificada per primària, això vol dir que les aules són més petites, fins i tot el mobiliari encara es nota que no és un mobiliari adequat per persones adultes. I així podríem anar seguint, el problema de l'educació pública és que requereix molta inversió i sembla que és la part que més s'oblida.
I és fonamental apostar per l'educació, perquè, no? Perquè ja veieu... ara, per exemple, s'està apostant per l'FP.
Exactament, no?
Però clar, es necessiten recursos.
A nivell de tot l'Estat hi ha una aposta molt gran per l'FP. Jo crec que això sí que és molt important, perquè es tracta també de trencar la imatge de que l'FP és allò que estudia la gent que no té prou bones notes, o que, sinó que és una opció de futur tan vàlida com
molt necessària, no? Vàlida, jo diria fins i tot necessària.
Exactament.
Perquè hi ha moltes professions
que la societat necessita, metges, no? Com la Laila, però també necessita
fusters,
persones que...
electricistes, parroqueres,
no? Tots aquests oficis que sense els que, bueno, i en temps de pandèmia ara també s'ha vist, no? Com era de necessari, doncs, tenir tots aquests professionals.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per explicar-nos una mica, doncs, això, no? El dia a dia i les reivindicacions i l'aposta del vostre institut. Per cert, escolteu la ràdio? Les joves? O no? Vosaltres no, més xarxes socials?
Jo el cotxe.
El cotxe. Doncs escolteu, jo us convido a, doncs, això, a fer l'esforç, perquè us agrada llegir?
Sí.
Doncs
sí.
La ràdio és una mica com la, això, no? Com la literatura, en el sentit de que has d'imaginar el que t'expliquen. Cultiva la imaginació i l'esperit crític, i això també és molt necessari a dia d'avui. Moltíssimes gràcies a les 4.
A tu.
I a tu també, Lluís. Una abraçada i fins la propera.
Doncs a tu també.